Tot costa.
Em crida l'atenció que a la vigília del Madrid City, Guardiola semblava relaxat, tot i que ha de remuntar, mentre que Ancelotti es va mostrar atabalat, malgrat que té avantatge a l'eliminatòria. Tant de bo aquests estats d'ànim siguin significatius de cara al duel d'aquesta nit al Bernabéu.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimecres 19 de febrer de 2025, que tant de bo sigui el dia en què el City es classifica pels vuitens de final de la Champions. Per somiar no ens cobraran res. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, que el Benfica serà un dels possibles rivals del Barça, perquè ahir es va classificar eliminant el Mònaco, l'altre probablement el PSG, tot i que ho ha de certificar aquest vespre.
De sobte, tinc unes irrefrenables ganes de visitar Lisboa.
A més, ja ho vam veure ahir també contra el Mònaco, els partits contra el Benfica són molt divertits i molt bojos.
Sí.
Avui sabrem els últims quatre equips que seran els sorteig dels vuitens. Ja ho dèiem que el PSG en principi serà un d'ells, PSG o Benfica, els rivals del Barça al bombo dels vuitens. Els últims quatre partits de tornada a la repesca, de fet ja tenim en joc el primer d'aquests partits, que és el que enfronta el Dortmund i l'Sporting de Portugal, amb el 3-0 de l'anada pels alemanys, i per tant ho tenen bastant fet en aquest cas el Dortmund.
L'emoció va increixent, diguem-ho així, en la tarda nit de Champions d'avui.
Sí, el partit més destacat, ja ho sabeu, és el Madrid-City amb el 2-3 de l'anada pels blancs, pendència de l'11 d'Ancelotti. Ara de seguida el Salmurri ens el repassa. Recordem que podreu seguir el partit a partir de les 9 pel Digital de Catalunya Ràdio, edició especial del Tot Costa.
I de seguida en parlarem, de seguida els 11 del partit amb el Salmurri, i una anècdota d'Oriol Domènech que us animarà una barbaritat. Vaja, de fet, jo ara ja crec que remuntarem.
Doncs esperem que sigui així. Sí, jo crec que podem mantenir els primers minuts, com a mínim, el Bernabéu, aquest ànim.
Aquesta no és l'actitud.
I avui s'ha confirmat l'esperat, que és que Bellingham ha estat sancionat amb dos partits per la vermella que va veure al camp de l'Osasuna. S'ha considerat que no va insultar l'àrbitre, sinó que va emetre un menyspreu o desconsideració. Si haguessin entrat en l'article de l'insult, parlaríem de 4 a 12 partits, però pels precedents ja s'intuïa que serien aquests dos partits. El Madrid presentarà recurs a apel·lació. De moment s'han desestimat les seves al·legacions, que es basen en que Bellingham no va dir exactament el que diu l'acte. Les proves videogràfiques que porten, a parer del comitè, no ho permeten assegurar al 100%.
A tomb d'aquesta sanció de Bellingham i de tot el sidral que s'ha organitzat al voltant dels arbitratges que li fan al Madrid, avui parlarem amb un àrbitre català que va expulsar un jugador del Madrid i va estar 2 anys sense dirigir l'equip blanc.
En bàsquet, l'Uni Girona rep l'Asvel de Lió francès a les 8 del vespre, l'anada dels quarts de final de l'Eurocup femenina, partit que podreu veure per Esport 3. Encara la Lliga, en aquest cas a la Lliga femenina, avui recupera un partit pendent de la jornada 19 entre la Penya i el Cadí la Seu, que també en aquest cas comença a les 8 del vespre. A la Champions d'hoquei patins, avui hi ha un duel directe entre equips catalans. El Barça, 5è, rep el Reus, 4, a 2:15. Si els blaugrana perden, queden fora de la competició.
I si no guanyen virtualment també, partit exigent pels dos, perquè el Reus també necessita puntuar, però en el cas del Barça és caixa o faixa.
En waterpolo, avui s'han sortejat els quarts de final de la Copa de la Reina, que es disputarà a Palma del 7 al 9 de març, Sant Andreu Mataró, Sant Feliu Barceloneta, Terrassa Sabadell i Catalunya Mediterrani. I acabem amb tennis per les impactants imatges de la tennista britànica Emma Raducanu, que estava jugant un partit del circuit a Dubai contra Mukova i ha vist entre el públic un home que l'havia assetjat prèviament el dia abans, i fins i tot el mateix dia abans de jugar el partit ha quedat colpida i no ha pogut continuar en aquell moment. Ha informat l'àrbitre i fins que s'ha solucionat, diríem que s'ha amagat darrere de la cadera de l'àrbitre. Finalment la seguretat s'ha endut aquest individu i el partit s'ha reprès, ha acabat guanyant Mukova.
Realment una situació corprenedora, no és cal posar-se a la pell de la tenista britànica. Per sort, tot ha acabat sense més incidències, més enllà que segurament li ha costat el partit. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Quantes opcions doneu al City d'eliminar el Madrid? Jo m'esperaré a sentir l'anècdota de l'Oriol Domènech a l'hora de votar, però...
Pujaràs del 50.
És probable. Ara mateix les opcions que us oferim són més del 50%, menys del 50%, un 1%, que va ser el que en Calent va pensar Guardiola, i probablement tots, un cop acabat el partit de l'Etihad, però
ara ja
hem anat augmentant aquestes opcions.
Ho va pensar, però ja no ho pensa. Però vosaltres podeu continuar pensant que és un 1%.
Doncs podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram. Avui ben pendent el Pau Bombardó.
Des d'ara i fins les 9, avui en sessió contínua. De 7 a 9, tot costa convencional, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, a l'FM. A partir de les 9 arrenca la segona sessió, en aquest cas a l'antena digital de Catalunya Ràdio, amb la narració del Real Madrid City, amb la narració, valgui la redundància, del Ramon Salmurri i els comentaris de la Marta Corredera. Vaja, que hi serem, si voleu, fins les 11. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Oriol Domènech, sobre qui recau gran part de la sort de l'eliminatòria entre el Madrid i el City. Bona tarda.
Bona tarda.
La guardarem per d'aquí uns...
Heu creat unes expectatives molt altes.
No, és que...
és una anècdota, eh?
No és una anècdota, és un indici. Senyora Laia Bonals, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Així m'agrada. Senyor Jordi Grau, bona tarda.
Què tal, com esteu? Bona tarda a tothom.
Tot en ordre?
De pujada, ara mateix.
Sí?
Sí. He entrat a l'1%, fins i tot per sota, diria. Què? Si no arriba bé.
I ara ja vas pel 45, a l'espera de la...
Bueno, anem avançant. Ja.
Molt bé.
Veurem com acabem.
Molt bé. El City Madrid, no, el Madrid City serà un dels punts d'interès de Tot Costa d'avui. Evidentment que n'hi haurà més. I una altra és una denúncia que ens ha arribat al Tot Costa d'un oient que ens explica que les instal·lacions del tennis Vall d'Hebron, el que tota la vida s'havia conegut com la Teixonera, on es van jugar la prova de tennis dels Jocs Olímpics de Barcelona, està en unes condicions lamentables. El tennis Vall d'Hebron hi és la Sònia Oleart. Hola, Sònia, bona tarda.
Molt bona tarda.
I ets a lloc, eh?
Sí, sóc a lloc. He vingut a veure en primera persona com i en quin estat es troben aquestes pistes de tennis. Són 17 pistes de tennis, 6 de pàdel, un frontón. També hi ha una...
I una cafeteria que sí que funciona.
Una cafeteria que sí que funciona. També hi ha una piscina. També hi ha...
Està trencant plats.
No estan trencant plats, estan posant plats una sobre l'altra i que estan fent una mica de soroll, però no passa res. Ara farem una volteta per aquí, mirarem en quin estat estan aquestes instal·lacions. Ja hem vist algunes fotografies que ens han ensenyat i la veritat és que déu-n'hi-do del deteriorament que hi ha en aquesta zona. Les pistes de la Vall d'Hebron són de l'Ajuntament de Barcelona, el que passa que la concessió la té una empresa que va anar a concurs, que la forma amb un 90% l'UFEC i un 10% la Federació Catalana de Tennis. De fet, la Federació Catalana de Tennis té aquí la seva seu. Per tant, ara farem una volteta, parlarem amb alguns dels usuaris i de seguida us expliquem en una nova connexió quina és la situació.
Doncs quedem amb la Sònia per escoltar totes les parts implicades, evidentment l'oient que ens va traslladar la seva queixa. I
el Pere.
El Pere i els gestors del tennis Vall d'Hebron perquè ens expliquin si realment, o quin, vaja, realment és així, perquè la Sònia ja ens dona fe que la cosa està descuidadota. Veurem quines explicacions ens en donen. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Vinga, doncs, pendents de la Teixonera i anirem d'aquí una estona. Avui també ens visitarà l'Albert Om, ja ho sabeu, amb la seva mirada particular sobre el que passa a Can Barça, en dies, imagino, que de tranquil·litat per ell i pels culers, però arrenquem amb el Madrid City.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Clavats. D'aquí a una hora i 50 minuts arrenca el Santiago Bernabéu al Madrid City, la tornada de la ronda de repesca de la Champions, és a dir, que conduirà un dels dos equips, el Madrid o el City, als vuitens de final, i deixarà fora de la competició un dels dos últims campions. Recordeu, a l'anada 2-3 va guanyar el Real Madrid. Ens ho explicarà aquesta nit i tant de bo ens expliqui la classificació del City. Salmo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja, com és habitual, amb moltíssima antelació, 11 de Carlo Ancelotti pel partit d'aquesta nit.
Sí, senyor, amb un canvi respecte al partit d'anada. Entra Antonio Rüdiger a l'eix de la defensa, Courtois a la porteria, Valverde, Asensio, Rüdiger i Mendy, al mig del camp amb Tchouaméni, Ceballos i Bellingham, i a dalt, els tres de dalt, Vinícius, Mbappé i Rodrigo.
Per tant, Tchouaméni passa de central al mig del camp.
Exactament.
Camavinga no hi és, eh?
No hi és. És l'absència de Camavinga, entre Rüdiger en el seu lloc.
Molt bé. Doncs, vaja, tot bastant previsible. A poc que, per poc que recuperés Rüdiger, que l'ha recuperat, el posaria al costat de Haaland. Manté Asensio, que bé, era un altre...
Bé, hi havia l'opció que passés Asensio al lateral dret i es mantingués Tchouaméni com a l'eix de la defensa amb Rüdiger.
Què passava? Valverde està jugant prou bé de lateral. A més, ahir va dir que ell el que demani l'equip, com si el posen de porter. Bé, no ens entretindrem gaire perquè no té més misteri. Alguna cosa que us cridi l'atenció de l'onze del Madrid?
Per mi és millor que el de l'equip d'anada.
Sí, és clar. Sí, sí. Avui... Bé, jo crec que Asensio ho està fent bé, tot i que intervé en el primer gol del City, però, clar...
El duel Rüdiger-Haaland, sí. Diríem que no és... Vaja, és una mica més decantat per Rüdiger fins al moment el que hem vist en altres partits.
No entrava en cap previsió, però en tot cas Ancelotti, tenint avantatge, no ha prescindit de cap dels elements ofensius, són els que són. Bellingham a la mitja punta i els tres del davant, imagino, per intentar acabar de decantar l'eliminatòria tan aviat com li sigui possible. Va, no us faig esperar més, si la Laia i l'Oriol no tenen res a dir sobre les alineacions, no, va.
Totalment d'acord.
No farem esperar més la nostra audiència. Oriol Domènech ve a portar-nos un episodi del passat que fa pensar que el Guardiola relaxat que vam veure ahir no era actuat, sinó que realment està convençut del que pot passar aquesta nit al Bernabéu.
Això és una anècdota històrica, no és d'aquests dies.
És una
anècdota del 2019. Perfecte. En el seu dia me la va explicar l'Andreu Nana, exporter de Barça, Ajax, Inter i el Manchester United, i que dijous li vaig recordar al Pep i se'n recordava perfectament.
2019, parlem.
De la Champions aquella que l'Ajax va arribar a semifinals.
Ah, sí, sí.
A vuitens de final va haver-hi Madrid-Ajax. I el partit d'anada, el Madrid va guanyar 1-2 al camp de l'Ajax. I una setmana després, el Manchester City va jugar al camp del Schalke. Vuitens de Champions, també l'anada. I un grup de jugadors de l'Ajax i 200 jugadors van anar a veure el partit. El Schalke City. I el dia següent va anar a l'entrenament que va fer el City allà a Alemanya. I per estar parlant amb ell, i el Guardiola els hi va dir: aquest 1-2, us pensareu ara que estic boig, però és el millor resultat que podíeu treure. Diu, perquè amb un empat, amb una victòria per la mínima, aniríeu al Bernabéu a no saber què fer. S'ha de defensar, especular, a veure com va el partit, i amb 1-2 ja teniu clar el que heu de fer. Anar allà, fer el vostre futbol i guanyar.
I van guanyar 1-4.
I van guanyar 1-4.
Ho veieu? Va, és un onador.
Parlem. Doncs fins aquí el Top Costa.
Parlem.
Va, Ramon Salmuri, comença la transmissió.
Parlem d'un 1-2 i ara d'un 2-3, però la diferència és mínima.
És saber el que has d'anar a fer el Bernabéu.
I no oblidem, ja ho vam comentar ahir.
I sobretot que qui pot tenir el dubte de saber què fer és el Madrid. És a dir, que si el Madrid hagués perdut, també el Madrid tindria molt clar que s'ha fet.
Jo crec que el Madrid sap el que ha de fer, però té una certa tendència a dir...
El relaxament.
I arribarà al minut 93. Vull dir,
el Madrid al Bernabéu, amb tornades a Champions, ha produït autèntiques destrosses.
Sí, sí.
Recordeu aquella miniatura amb la Juventus?
Sí, sí, la del penal de
Saturín.
I el penal de Benatia.
I aquella del Chelsea i aquella del Bayern. Però en totes aquestes, qui va passar?
Sí, sí, el Madrid.
Vull dir que són destrosses, però que sempre les arregla.
Bueno, però una els arregla un penal últim minut.
Sí, sí.
En algunes va...
Patatini.
Exacte, la Buffon.
Patatini, de Buffon.
Oh, sí, sí, sí.
Patatini.
Sí, sí. Home.
Oranjusa.
Avui ho recuperarem.
Oranjusa, Patatini.
Realment, en algunes ha necessitat...
Bé, algunes ajudes.
...la assistida, però, sí, sí. Però, en fi... Bé, jo no sé què més podem fer perquè creieu...
Per no recordar la del City, que marquen dos gols, un a l'últim minut i l'altre al 93.
Exacte. Sí. Més cruel que aquesta...
Sí. Aquesta, això no calia. Ara anàvem molt bé. Va, seriosament, no sé si us ha passat com a Guardiola, que quan va acabar el partit d'anada ho veieu inviable i a mesura que passen els dies dieu... s'ha de jugar.
No, per començar, equips com els que hem citat, Juventus, Chelsea, Manchester City, que aquest any està molt malament, però ve de ser el millor equip dels últims 6 o 7 anys, jo crec que no els pots donar per mort. I més contra un Madrid que tampoc té molt talent a davant, però no és un exemple de solidesa. I que, com hem recordat, ha fet partit de Bernabéu. El Barça ha guanyat 0-4, un gran Barça, però 0-4. Vull dir, jo no descartaria que avui el City pogués guanyar per la mínima i anar a la pròloga o guanyar per 2 gols al Bernabéu, que evidentment no és favorit. Però jo no descartaria. Tampoc es pensava ningú que dissabte guanyessin 4-0 al Newcastle.
No, la veritat és que no.
Que el futbol va com va, són 90 minuts. Qui s'esperava ahir que el Borussia guanyés 1-3 al camp de l'Atalanta? Que a més, veient el partit, era un partit de 3-1 i no de 1-3. És que el futbol a 90 minuts poden passar mil coses. I per mi, descartar un equip amb les figures que té el City davant, amb el mal que poden fer...
Imagines molta sacsejada en l'11? Ho dic sí, perquè sí. Marmoush sembla, amb el hat-trick de l'altre dia, que potser podria tenir alguna opció, no hi serà Kanji...
Jo crec que sí, perquè bàsicament si tu penses en guanyar per la mínima que pot haver una pròrroga, llavors jo crec que el City començarà amb jugadors joves i frescos. I jo crec que... El que
començarà?
Sí. Jo crec que
Ho has fet molt bé fins ara, ara és quan em dius que Rico Luis juga de lateral i
plego. No, però jo m'imagino... Marmoush, que jo crec que anava a jugar amb independència del hat-trick, m'imagino Phil Foden, que va ser suplent a l'anada, m'imagino Nico, que va ser suplent a l'anada, i en canvi, De Bruyne i Bernardo Silva, per exemple, que són jugadors que potser no t'arriben al final del partit, al millor te'ls guardes per una possible pròrroga, amb l'esperança aquesta que pugui haver una pròrroga, o per l'última mitja hora, que pot ser decisiva. A més, amb el precedent de l'anada, que al final l'equip físicament va decaure els últims minuts, i el millor fer-ho al revés, no sé.
No sé, ara m'ha deixat una mica així, eh?
Així com?
Malament.
Havies arribat ja...
A l'anada...
Havies arribat al 80%.
I ara he tornat a baixar.
A l'anada va tirar la jerarquia i no va sortir del tot bé.
Sí, jo crec que després del partit d'anada sí que és cert que jo vaig pensar, dic, ja està, perquè a més també és el Bernabéu, que òbviament com a favorit sempre serà el Madrid, i també sent un Manchester City... Manchester City que tampoc estàs fent la teva millor temporada i està sent molt dur el que està vivint aquest any a l'equip anglès. Però a mesura que passen els dies, crec que en fred es pot veure com que si algú pot guanyar el Real Madrid, potser és un Pep. I és la manera que té Pep d'entendre el futbol. I un escenari com la Champions, a un Bernabéu segurament tapadet, amb molta eufòria amb la sensació que ja està guanyat, molt probablement, és un bon escenari. Confio molt en els jugadors que té el Manchester City i crec que el plantejament que ha de fer Pep és no sortir a especular, que el Madrid moltes vegades sí que ha pecat de començar especulant en certs partits que ho té fàcil i després ho acaben resolent, però no sempre és tan fàcil com ho pot ser contra el City.
Jordi Grau ha entrat amb 0,5% a l'estudi.
No sé si arribava, eh?
I ara què?
No, està molt bé l'anècdota que ha explicat l'Oriol. Jo, de fet, crec que això és una cosa que Guardiola, estant aquí d'entrenador del Barça, alguna vegada havia explicat també, que el pitjor per a un equip és quan tens dubtes de què has de fer tu i que hi ha certs equips que això de jugar a contemporitzar no els hi va, perquè tota la vida han jugat a guanyar i avui no et queda cap altra opció que sortir a guanyar. Jo no li vull treure mèrits a cap entrenador i molt menys, evidentment, a Guardiola amb tot el que ha arribat a guanyar. Jo ja sabeu que sempre defenso que per mi el futbol és bàsicament és dels futbolistes. I jo crec que avui, quan veurem l'alineació del City, hi ha molts bons futbolistes. Quan la pilota correrà per la frontal, que la pilota vagi a l'escaire o no, Guardiola pot fer-hi poc. Sí, això depèn de Foden, com va fer l'any passat al Bernabéu. Si te la fot allà, hòstia, el Madrid això és difícil de defensar. També té molt bons jugadors el Madrid. Per això perdia 2-1 faltant 10 minuts i com que té bons jugadors i l'altre equip s'equivoca i els que té el Madrid ho aprofiten, t'acaba guanyant 2-3. Jo aquesta eliminatòria, si el valor doble en camp contrari encara fos vigent, jo al City pràcticament no li donaria cap opció. Sí, sí. Perquè si l'equip que t'ha vingut a veure a casa te'n fot 3, per aixecar-ho és dificilíssim.
Sí, sí.
Però pot fer en aquest partit d'avui el City el primer gol?
Pot fer-lo.
Estarem tots d'acord. Sí. Perquè Foden la pot agafar a 25 metres, te la fot a l'escaire i allò està igualat. A partir d'allà està empatat. Què pot passar a partir d'allà? Doncs ja ho veurem.
Molt bé, doncs queda...
Ah, perdona una cosa. Per mi sí és important, i a mi és l'única decepció que jo tinc del partit d'anada, el tema de la jerarquia. Jo quan vaig veure que jugàvem tota la vella guàrdia, Guardiola, que crec que hi ha jugadors ara mateix de la vella guàrdia que fa està cosa a veure'ls jugar.
Estem d'acord, sí.
El City avui mereix una sacsejada. Aire nou, jugadors joves, ganes... Que després acabes perdent, d'acord. Però és a dir, tornar a perdre amb la vella guàrdia, hòstia, per mi seria una decepció molt gran.
Aniria una mica en la línia del que apuntava l'Oriol, si per exemple veiem Nico de
per exemple, titular, Marmuix.
Ho dic perquè...
Foden, ho ha dit l'Oriol, també.
També és raonable que venint d'on ve el City amb tot el que ha guanyat, Guardiola digués, d'acord, doncs la primera oportunitat és arriscat. La primera oportunitat pels que m'han portat fins aquí, per bé i per mal. I a partir d'ara em carrego de raons per dir, no, mira, no, hi ha jugadors que a mi m'han semblat en el seu millor nivell descomunals, De Bruyne, Bernardo Silva, que ara no hi són. Això...
A mi Rijkaard un dia, en la intimitat, per entendre'ns, em va dir, mira, noi, a mi Ronaldinho m'ha fet campió d'Europa. Jo sense ell no hauria sigut mai campió d'Europa. I el mirava i jo no el podia deixar a la banqueta. Així va acabar allò. Sí, sí. Però és que es pot entendre. És que és humà.
Quan el va deixar a la banqueta ja era una mica tard.
I quan el va deixar a la banqueta, tot allò ja era tard. Qui estava fora de la banqueta ja era ell.
Molt bé, doncs de seguida us preguntem a vosaltres com ho veieu, però abans, Pau Bombardó, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquests setzens o aquesta ronda de repesca de la Champions ens van deixar un munt d'emoció ahir, més enllà del partit que ja vivia en directe de la tarda, amb la primera sorpresa, el primer Déu-vos guard, la classificació del Feyenoord eliminant el Milan a la nit. Déu-n'hi-do el que va arribar a passar.
Doncs sí, vam tenir partits emocionants a tota hora amb aquesta tornada dels play-offs de la Champions. I bé, ja sabem la meitat dels equips que han superat aquest play-off per accedir als vuitens. I cal destacar que cap partit va acabar a la pròrroga, tot i que moltes de les eliminatòries doncs, estaven força igualades. I a més van passar tots els equips que havien guanyat els respectius partits d'anada. Com deies, a banda del Feyenoord, que ja vam veure aquí que ja havia superat l'eliminatòria davant el Milan, amb un 2 al global, també vam veure un dels possibles rivals del Barça a vuitens, en aquest cas el Benfica, que va superar el Mònaco en un partit boig, com ens té acostumats ja l'equip portuguès. Tot i l'1-0 de l'anada, doncs el Mònaco va arribar a empatar l'eliminatòria fins a dues vegades. També es va classificar el Bayern de Múnich, que va salvar els mobles, hem de dir, contra el Celtic, pràcticament a l'últim última jugada del partit amb un gol de Davis que els va evitar la pròrroga perquè realment se'ls havia complicat el partit al principi.
Abans havia marcat Kun pels escocesos en una jugada de la defensa del Bayern molt difícil d'entendre a primer nivell.
De Minjae.
Sí. Minjae.
Totalment.
És bo, aquest.
S'ha acudit? Sí. S'ha acudit, això?
Però de nivell, eh? Però de nivell. Sí, sí. Molt bo.
Avui ja n'he regalat. Finíssim. Partit uns quants.
No pares, avui, a la tarda. Sí. La intimitat també regalant acudits, eh?
Sí. Va, el Bruges, aquest sí, autor de la gran sorpresa de la nit.
Doncs sí, el Bruges, que va guanyar el partit per 1-3, el 3-5 al global, i va superar clarament el rival amb un golaç, per cert, de Ferran Juglà, que va deixar un molt bon gol, i van tenir diverses situacions polèmiques, anem a dir, durant el partit. Sobretot el tram final, on el capità de l'Atalanta, Toloi, va embogir i va ser expulsat per agredir a un jugador del Bruges, també val a dir, d'una manera una mica peculiar. No? Va ser una agressió fallida després, i després una agressió consumada.
Si no ho heu vist, jo crec que a partir d'ara les enciclopèdies, al costat de perdre el cap, parar-se't el cap, sortirà l'acció de Toloi ahir, amb finta, inclosa l'àrbitre, abans de gradir...
L'àrbitre va intentar frenar, però
no va poder.
Jo li deia a la Sònia aquesta tarda, jo no havia vist mai un àrbitre intentar parar un jugador i que el jugador el driblés i se n'anés igualment a buscar el rival. En fi, Toloi va perdre el cap, no passa res.
Sí, sí.
Però sí que passa, però...
Però l'àrbitre el va sancionar amb aquesta expulsió i després el protagonista el vam tenir un cop finalitzat el partit. Va ser Gasperini, l'entrenador de l'Atalanta, que a la roda de premsa va carregar contra Lukman, el seu propi jugador que va fallar un penal durant el partit. De fet, va dir que és el pitjor llançador de penals que ha vist mai.
Credo que sia uno dei peggiori rigoristi che io abbia mai visto. Anche in allenamento ha una percentuale di realizzazione bassissima, di calcio veramente male.
És italià, però s'entén tot. Rigoristi, entenc que és llançador de penals, perquè en italià rigor és penal. Vaja, és una castanya...
I acaba dient que té un percentatge molt baix.
Sí, correcte. Diu que, a més, que a més a més té un percentatge molt baix als entrenaments. És a dir, fas referència específica als entrenaments, que hi té un percentatge baix inclús als entrenaments, per tant s'entén que sense pressió, etcètera.
El jugador va prendre la iniciativa durant el partit en contra de l'opinió del seu tècnic.
Va dir que estava eufòric perquè acaba de marcar un gol i que va demanar permís als altres dos, que són els primers llançadors.
I no li va demanar permís a Gasperini, com és...
Però és una perda d'autoritat de l'entrenador terrible. Perquè, no sé, a l'Atalanta, però a tots els equips, abans d'arrencar un partit, hi ha un ordre de xutador de penals.
Sí, però quan... Això ha passat més d'una vegada, però el que no pots dir amb roda de premsa matar-lo d'aquesta manera.
Clar, el normal que faria aquí
un entrenador... No, és que per mi qui queda mort d'autoritat és Gasperini. Perquè si en l'ordre de penals Lookman no hi és que Lookman se li pixa la cara.
Sí, però hi ha cops que es fa amb un entrenador i li passa.
Sí.
I el que fa normalment l'entrenador és que en sala de premsa diu, doncs és mala sort,
el fa jugar lesionat, li fa un gol que els posa una mica dins. Però vaja, després de l'escena del penal és lamentable.
I després, internament, el normal és dir-li això que li ha dit, però internament, i per fora, cobrir el jugador.
Deu haver alguna mala relació.
Hi ha història.
No s'explica.
De fet, Lookman s'hi ha tornat.
Sí, ha fet un comunicat, però a més, Lookman, que dels 4 penals que havia llançat amb l'Atalanta, els havia marcat tots. Per tant, tampoc es veu gaire fonamentada aquesta afirmació de Gasperini, com dieu. Segurament hi ha alguna intrahistòria que no coneixem. I ha fet un comunicat a les xarxes avui on ha lamentat la falta de respecte del seu entrenador. Jo crec que compartida per tothom.
Bé, Lookman busca equip pel 30 de juny. Interessats, trucar... No, truqueu a Gasperini, truqueu directament.
Aquí va fotre el hat-trick a la final,
sí,
de la Liga Europa.
No, Lookman, a mi em sembla un gran jugador. De fet, quan van venir aquí a Montjuïc va ser baixada, no sé si d'última hora, però gairebé no va poder jugar. I
la segona part ahir que va jugar va ser dels millors.
Sí, l'únic desequilibri el genera vell.
Si algú no va veure el partit, perquè et doni en compte de com funciona el futbol, que miri el tercer gol del Bruges, perquè és una jugada que l'Atalanta xuta el pal. La pilota va cap a una banda, s'entren i remata un, que el porter la treu, no sap com la treu.
Un jugador sota pals. Un jugador sota pals.
I el rebut xuta un altre a l'Atalanta i va sota pals. Aquella pilota se'n va rebotar cap endavant i a la contra marquen el 0-3.
Bé, doncs el Bruges, amb tota la sort que vulgueu, però...
Jo tota l'eliminatòria he quedat molt sorprès del nivell de Juclar. Molt.
Sí, sí.
El gol que fa és un golaç.
Sí, però més enllà d'això, ja en el partit d'anada m'ha sorprès molt. De nivell top.
Està, vaja, queda clar que l'experiència del Bruges li ha servit per...
No però tampoc no està destacant ni molt, ni fent gols a cabassos. No és ni tampoc titularíssim, però a mi, insisteixo, aquesta eliminatòria m'ha deixat molt sorprès. Un nivell altíssim.
Bé, en aquests moments es veu el nivell dels futbolistes. Això va ser ahir, avui, al marge d'aquest City-Madrid i d'aquest Borussia Dortmund Sporting de Portugal, que continua 0-0, però no té cap història perquè van guanyar els alemanys 3-0 a l'anada. Què més tenim, Pau?
Doncs a les 9 del vespre tenim un PSG-Brest, on el PSG doncs, també ho té força encarrilat, va guanyar l'anada per 0-3, i recordem que d'aquesta eliminatòria doncs, també podria sortir un possible rival del Barça a vuitens.
Sí, PSG o Benfica, aneu-vos fent la idea pel sorteig de divendres.
I també hi ha un PSV-Juventus, que l'anada doncs, va acabar una mica més igualada, amb victòria dels italians per 2-1, per tant, el PSV que a casa doncs, haurà de decidir si remunta l'eliminatòria o si se'n va cap a casa.
Quiet aquí, Pau.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Espera't, que abans d'escoltar els oients, l'Oriol Domènech tenia una última idea. És un altre indici positiu.
No, que una conseqüència de l'eliminació i de l'Milan i de l'Atalanta és que probablement la cinquena plaça de Champions anirà per Espanya i Anglaterra aquest any. Perquè jo crec que Alemanya tampoc amb el Leipzig i els equips d'Europa League, jo crec que aquest any... L'any passat van ser per Alemanya i Itàlia, i aquest any seran per Anglaterra i Espanya.
Llàstima que el Girona se'ns ha encallat una mica i...
Sí, però clar, això passa, que la sisena i setena van a Europa League i la vuitena a Conference.
Vull dir que
la competició europea es posa molt més factible.
Molt bé. Avui preguntàvem a la nostra audiència, el que hem comentat aquí, quantes opcions doneu al City d'eliminar el Madrid? Més del 50%, menys del 50%, 1%. Pau, què diu la nostra audiència?
Doncs la majoria dels oients li donen al City menys del 50% d'opcions de remuntar l'eliminatòria al Bernabéu, concretament un 49%. Un 19% li dona més d'un 50% i un 1% de possibilitats li donen un 32% dels oients.
No hem calculat a l'hora de fer la pregunta, que aquí hi hauria molts un ball de percentatges important. Sí. Però vaja, queda clar que no hi ha un gran optimisme. No?
Bé, però la no majoria massa. De respostes són prèvies a la trobada entre Guardiola i els jugadors de l'Ajax.
Està canviant això ara.
Però, vaja, jo...
Estic veient el comptador i s'està girant.
Jo he vist per aquí per la finestra gent que se n'anava al cine i ha canviat de direcció.
Comencen a passar gent amb samarretes blau cel.
Sí. Jo també...
Que posin a les 9 el digital de Catalunya Ràdio, que allà hi serem amb el Samurri narrant.
Narra el que ves.
Pau, alguna opinió que t'hagi cridat l'atenció?
Doncs mira, el Dani ens diu, si el City juga com el cap de setmana passat, pot passar l'eliminatòria. Diu que el Madrid és només un mite. El Carles Porta, que ens dona un 49,9% de possibilitats, diu que el Pep segur que té alguna sorpresa. El Lluís ens diu, no sé què els passa als equips d'Europa que tenen pànic al Real Madrid. Haaland ni està ni se l'espera en aquesta mena de partits. L'única esperança pel City és que estiguin forts al darrere i el nou fitxatge, entenc que Marmuix, doncs tingui el seu dia.
Si Haaland li va semblar que no hi és, imagina't els altres, tenint en compte que el noruec en va fer 2 al partit de nada. Doncs bé, no hi ha gran optimisme, però confiem en canviar aquest estat d'ànim a mesura que avanci el vespre i la nit. Pau, fins ara.
Fins ara.
Farem una pausa i hem de parlar dels 2 partits de sanció a Jupp Bellingham. Anirem cap a Madrid, ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Mai no et deturis. No hi ha fi ni principi. Però les roses, cada cop més vermelles, les passes t'encatifen. De Espiritual, de Josep Maria Llompart, 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
T'agrada aquesta cartera pel pare?
Sí, fa molt pel pare.
Oh, li agafo els 17 milions del cupó extra dia del pare de l'11.
A veure, els 17 milions no fan tant pel pare com la cartera, però jo crec que li agradaran, eh?
17 milions poden ser un bon regal pel pare. Fes-nos cas. Ja hi ha a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Per qui estaries disposat a posar la mà al foc? No et perdis el principi d'Arquimedes, l'èxit més internacional de Josep Maria Miró. A l'Espai Texas de Barcelona fins al 27 d'abril. Entrades a l'espaitexas.cat.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona dijous 20 de febrer. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes, que són experts en tecnologia, emprenedors i amb visió internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Dear Real, be you.
Renew. Renew, vehicles d'ocasió de totes les marques, recondicionats i certificats. Elèctrics, híbrids, gasolina, dièsel i GLP. En Renew, ara ve el millor amb les nostres garanties. Assistència 24/7, verificació de fins a 150 punts de control, satisfacció garantida o et tornem els diners. Descobreix tots els avantatges de la xarxa Renault i Dacia i gaudeix de condicions especials tan sols aquest mes.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
L'esport té moments dignes de serial.
Joan, ets un pandó, etcètera. Tampoc miraves de les dues, no saps ni qui era.
No.
Molt bé.
L'esport pot ser un drama.
Permission, l'agent de Cipoll i Cita con la Muerte.
Ara mirem Crims.
L'esport a vegades espanta.
Un clàssic del terror que es titulava L'increïble home minvant.
L'esport també pot ser comèdia.
El Roper, Georgie Mildred, eh?
Quantes vegades ens ho han dit,
eh? De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Sigui quin sigui el teu gènere preferit.
Sigui quin sigui el teu esport.
Tenen cabuda al Tot Costa.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
Una mica d'ACDC sempre va bé, això és TNT, no? Avui diu el Salva Pou, òbviament en sap molt més de música que un servidor, que fa anys de la mort de Bon Scott, el cantant original de AC/DC. 1980, doncs sí que fa anys. En fi, un incunable de la música bona, de la del segle XX. A veure, avui estem molt pendents de moltes coses que li passen al Madrid, per descomptat del partit que juga contra el City, però estàvem esperant també, Sònia, que sortís la sanció per part del comitè de competició a Bellingham arran de la seva expulsió al Sadar.
Sí, ho dèiem abans, finalment dos partits de sanció a Bellingham, que per tant es perdria el partit del Bernabéu d'aquest cap de setmana contra el Girona i el següent que el Madrid té contra el Betis. Li han aplicat l'article de desconsideració o menyspreu i no el d'insult. Això coincideix amb el que ja li va passar a Moomin la temporada passada, que va, si fa no fa, dir el mateix. El Madrid presentarà ara recurs d'apel·lació a veure si té més èxit, perquè de moment no han fet cas de les seves al·legacions i la defensa del Madrid, tal com es podia intuir, es basa en que a l'acte hi ha un error material manifest. Per demostrar-ho, aporten una prova videogràfica amb un informe pericial de lectura labial i un lingüista de parla anglesa per demostrar que no diu fuck you, sinó que diu fuck off. Mm. A més, per reforçar que l'expressió és sensiblement diferent al que va entendre l'àrbitre, aporten una entrevista a Cristiano Ronaldo del 2018, on el portuguès explicava que fuck off era una expressió molt comuna entre els jugadors anglesos i que allà els àrbitres no la consideraven ofensiva. De moment no els hi han comprat. Des del comitè de disciplina el que els hi han dit és que amb les proves aportades no es pot arribar a la convicció inequívoca que Bellingham no pronunciés la frase que deia l'acte. Ja ho explicàvem dilluns, que no hi ha una presa frontal exacta, que es pot intuir que no ho diu, però per anar contra el que diu la prova de veracitat que diríem de l'àrbitre, tu has de demostrar el contrari i no, a parer del comitè no ho han pogut demostrar.
Fora de qualsevol dubte, que és aquesta frase tan de sèries d'advocats.
Jo això no ho entenc, i que consti que estic en molta minoria, que jo no he expulsat Bellingham, eh?
No?
No, però el que vaig dir una altra cosa. Jo no entenc que no acceptin les al·legacions del Madrid i només hi caiguin dos partits.
Bé, perquè és el que hi ha... Perquè això és el que...
Dos o tres.
És a dir, per la mateixa expressió...
Per la reacció de l'àrbitre que se dirigió a mi i me dijo fuck you,
sí, però
són quatre partits mínims.
Doncs l'any passat amb Moomin van ser dos, també.
Per mi això són quatre partits claríssims.
Clar, però si està tipificat com a no insult, sinó desconsideració, clar, entenc que els barems estan fixats. Vull dir, no, perquè a tu et sembli molt greu, no li pots fotre 10 partits si la norma diu dos o tres.
No, pots considerar insult, eh?
Jo per comparar, que l'altre dia ho comentàvem amb el Salmurri, a mi em sembla bastant bèstia que el que fa Bellingham sigui el mateix, tingui la mateixa pena que el que va fer Lewandowski.
A Lewandowski li van caure també dos partits, perquè recordem que en va fer tres, però sí, un era pel, per l'expulsió, per la doble groga,
sí,
i aquests dos eren per considerar desconsideració.
Un va insultar l'àrbitre i l'altre es toca el nas.
No diguis que es va tocar el nas. El que van interpretar no és que...
Bueno, sí, home. Sí, home, però no és el mateix.
Però li van caure tres partits per tocar-se el nas.
No, però no és el mateix.
Però
interpreten
no, clar, d'acord, sí, però l'altre l'insulta, eh?
Una cosa és un insult o una desconsideració que és indiscutible i l'altra és una interpretació. Vaja, a mi em sembla que és bastant més greu, però bé, és igual.
Aquí també hi ha una interpretació de què fa que jo és una desconsideració.
Home, no.
Sí, sí. Sí, considerar que no és un insult, no? És una interpretació.
Home, com que és una interpretació?
Bastant plausible, vull dir...
Que... Per què és una interpretació?
Considerar que fa que és una desconsideració i no un insult és una interpretació.
D'acord. Pensava que no ho consideràveu ni una desconsideració. Dic, hòstia,
no.
Al final totes les sancions venen per consideracions.
Sí, però una cosa és una cosa que tu has pronunciat i una altra cosa és com interpretes tu un gest d'algú, com si jo em toco el cabell i tu penses que t'estic dient... Vull dir, una cosa és que t'estiguis verbalitzant un insult.
Jo crec, entenc el que voleu dir, però és evident que si a Moomin li van caure dos partits, sí, ara no podien considerar que el mateix insult eren quatre, la mateixa expressió.
Però així podem dir que es van equivocar amb Moomin i s'han equivocat amb Bellingham.
O amb Lewandowski.
És que per mi és diferent. Lewandowski no va insultar l'àrbitre.
Bé, ells consideren que...
Però és que consideren el que vulguin. Que consideren el que vulguin. Lewandowski no va insultar l'àrbitre i Moomin i Bellingham van insultar l'àrbitre. I dir el contrari és una pallassada. Perquè si no, ara, quan passi un anglès per aquí al carrer, un anglès, tu, quan passi una vegada, li dius fuck off, a veure què passa. I quan torni a traspassar, li dius fuck you, a veure què passa.
No, no
això
va
així.
No, també no és només el que dius,
dit sinó això,
com ho dius.
Perfecte. Dit això, sí, home, clar, sí, sí, jo et puc dir carinyosament, vine aquí, Oriol, fill de puta, dona'm una abraçada. És veritat, i no t'enfadaràs, no, perquè saps que no t'estic insultant. Tu creus que el to de Bellingham amb l'àrbitre és aquest, Oriol? O sigui, Bellingham va insultar l'àrbitre o no?
Jo em baso amb la lectura de llavis que va fer Movistar, que les dues frases anteriors li està dient, t'estic parlant amb respecte.
Sí, això...
T'estic parlant amb respecte. Llavors, ell gira el cap, no li diu a la cara.
Estem parlant d'un...
I quan gira, diu, fuck off.
Estem parlant d'un jugador que en el derbi madrileny hi ha un àudio de micro d'ambient brutal amb una pilota que va fora i a l'assistent li diu fuck off a la cara, se sent perfectament, i estem parlant d'un jugador que el mateix àrbitre piece of shit el dia de l'Espanyol.
L'expulsió de l'altre dia és per, és bé
totalment,
per aquí.
Totalment, totalment. Ve amb la matrícula posada. Totalment. Això és de calaix.
Vull dir que qualsevol altre àrbitre de la primera
reincident.
No hagués expulsat Bellingham en aquesta
evidentment,
jugada.
Evidentment, evidentment.
Però aquell àrbitre que va quedar
amb evidència li té agafada la matrícula.
Es va dir, escolta,
totalment.
El pròxim cop que el piti, a la mini que em digui, se'n va fora.
Bé. Dit això, per mi, a mi em sembla que un futbolista que insulta un àrbitre, quatre partits de sanció, per mi és una barbaritat. Per mi el reglament està mal fet. Ara, si el reglament diu mínim un insult quatre partits, a Moomin i a Bellingham els hi havia de caure quatre partits. Perquè Bellingham pues insulta l'àrbitre.
Estem en desacord amb tot. Per mi un jugador que insulta amb un àrbitre... li han de caure quatre partits. Per insultar un àrbitre...
Anem a una cosa. Després, al camp, estàs a punt de trencar-li... No, no, o li pots trencar la tíbia i el peroné.
O sis partits, o vuit.
I quants partits els hi cauen a un tio que trenca la tíbia i el peroné?
Això també està malament.
Perdona, estem castigant amb molt més duresa un tio que insulta amb un àrbitre, que no passa res contra la seva integritat, que un tio que li pot trencar la tíbia i el peroné amb un company de professió.
Estem d'acord que si per un insult et cauen un o dos partits estaran tot el dia insultant l'àrbitre. Perquè si només et han de caure un o dos partits...
Escolta, mira, que facin
no
com
sé si els jugadors ho tenen molt present.
Que facin com a la Premier. El primer, 3. La següent expulsió, 4. Clar. La següent, 5. Que facin però, com això. Però d'entrada, un tio que insulta amb sang calenta el d'això a l'àrbitre, l'insulta 4 partits. S'ha de perdre aquell futbolista. A mi em sembla una desmesura absoluta.
Seguint el paral·lelisme, Oriol, sí, com que fer entrades que poden retirar un jugador són un partit...
Ja he dit que no estic d'acord, eh?
Ja, per això. No, no. És que gairebé hem de canviar el codi penal per ajustar el que ens sembla proporcionat, perquè jo en això estic d'acord amb el Grau, que es persegueix més l'ofensa, l'insult, digueu-li com vulgueu...
Però escolta'm una cosa, si a Bellingham ara li haguessin caigut 4 partits, probablement Bellingham ja no hagués recaigut en faltar el respecte als àrbitres. I el seu vestidor... tampoc. I al darrere hagués vingut un jugador del València o del Barça, més igual, i hagués fet el mateix i li cauen 4 partits, és que és l'única manera de tallar aquestes, en general, protestes airades dels jugadors.
Insisteixo que és el mateix que diga Fermín, que li va caure un partit per l'entrada a Sevilla, doncs li haurien d'haver posat...
A la Premier n'hi haurien fotut 3.
8 partits. Però allò de Fermín...
Tu no ho pots controlar, perquè clarament és un moment del joc.
He posat un molt mal exemple.
Li pot trencar el genoll al rival, eh? El pot deixar 9 mesos fora.
Però home, si és voluntari, a mi em sembla que si és voluntari...
No és una agressió, és una entrada molt perillosa. A l'alçada del genoll d'un rival. El pot deixar 9 mesos fora. Que va l'alçada del genoll.
Jo crec que ha d'haver un punt de voluntarietat.
Exacte, a mi també.
Crec que ja va passat de revolucions, però no.
Ojo, que ens sembla més greu dir-li fill de puta amb un àrbitre que trencar-li el genoll amb un rival. No fotem.
Si fos voluntari seria igual un partit.
Però això de la sanció, dels partits de sanció, o sigui, ha d'anar acompanyat també d'un canvi en la manera de portar els partits per part dels àrbitres. Perquè tot sovint, per una qüestió de gestió de partit, quan un futbolista es posa a insultar, l'àrbitre el que fa és girar-se cap a un altre costat i fer veure que no ho has sentit. Bé, anar només als partits de sanció no té massa sentit si no ho acompanyes d'una estratègia.
Va,
com a la Premier, tu, la primera 3, la segona 4, la tercera 5, i anar sumant.
Ens hem perdut.
Va arribar Casemiro, la primera entrada que va fer forta. A la Premier li van caure 3 partits, no en tenia res. I tant si ho va entendre.
Ens hem perdut en un debat inesperat sobre les gradacions de les sancions. El que està clar és que aquí, en general, ens sembla poc dos partits per insultar o faltar respecte a un àrbitre. I, en canvi, Maria Josep Hostalric, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Al Madrid, dos partits a Bellingham li semblen molts, fins al punt que ja ha anunciat que recorrerà. S'ho han pres molt malament, aquesta sanció, o ja se l'esperaven?
Indignats, perquè aquí, sí, perquè aquí estan encara per la tasca d'intentar convèncer que ve a ser pràcticament bona tarda, no? I estan enciscats amb això i no els hi treus d'aquí, i que això no és motiu perquè un jugador el puguin sancionar. a més, una mica era obligat, no?, això de sancionar a un tio que, a un jugador que és que, escolta'm, és que és reincident, és que ho heu mencionat abans, és que no és la primera vegada, és que aquest nano li ha dit tros de merda a un àrbitre.
El mateix àrbitre.
I és veritat el que esteu... Clar, home, efectivament, però encara que fos un altre, és igual, és que un altre, amb ell és igual, ell no discrimina, és igual dir-li jodete, que tros de merda, és igual, és indiferent. Bueno, avui ho ha dit el Mafeo, és el típic nano, és el típic jugador, és el típic professional, que de cara sembla molt maco i és el gendre que tothom vol, però de esquenes, doncs, bueno, té el seu caràcter i fa coses que jo no sé si és just o injust. El que sí que sé és que és reincident, punt 1 i punt 2. Si no guardem les formes sobre un terreny de joc, el principi d'autoritat on queda? Us imagineu que l'àrbitre fes el contrari, o sigui, insultés els jugadors? És que això seria un escàndol. Doncs els jugadors tampoc poden insultar els àrbitres. És que és així, ni insultar ni faltar-los al respecte. Vull dir que això és un principi esportiu, i és així. Ens agrada més o ens agradi menys. El tema de la quantitat de la sanció, la quantitat de partits que es perdrà, per menyspreu és que és això, vull dir que són dos partits, vull dir dos o tres partits. Si hagués estat insult ja serien de 4 a 8, no? Bueno, es considera la pena mínima, doncs encara haurien d'estar agraïts, però no, aquí el Madrid està indignat per tot. Darrerament s'indigna per absolutament tot.
Això t'anava a dir, parlant de mantenir el cap fred, vaja, estem assistint a coses que no hauríem
terribles.
Imaginat, com veure Ancelotti fora de si, recriminant-ho absolutament tot als àrbitres. I ahir, en un gir que vam comentar i que ens fa pensar que hi ha una disciplina de club al Madrid en aquesta qüestió, vam veure Valverde al migdia sent empàtic amb els àrbitres i els seus possibles errors, i al cap d'una estona corregint-se en un tuit on deia: ei, que si no he estat dur amb els àrbitres és perquè estic concentrat en el City. A tu et fa la impressió que aquesta escalada pot fer perdre el Madrid el focus del partit d'avui? Ho dic perquè a la Lliga, més enllà de decisions que els hagin pogut perjudicar, fa la sensació que el focus l'han perdut.
No ho tinc clar, vull dir, l'eliminatòria està bastant bé encarrilada, no? Aviam, no hi ha gaire nerviosisme. De fet, s'està parlant més d'això que no pas del partit en si, no? Si el resultat hagués... Sobretot si el City fos un altre, el d'altres temporades, potser hi hauria més nerviosisme, no? Però, en realitat... És el que estem parlant, no? El que realment els hi té nerviosos és el fet de que les campanyes aquestes orquestrades per aconseguir tractes de favor arbitrals no estan resultant massa efectives, no? Però pel partit en si no. Aviam, el partit s'afronta amb molta prudència. Per què? Doncs perquè ja ho ha dit Ancelotti moltes vegades, bueno, moltes vegades no, com a mínim un parell de vegades sí que ho ha dit, no? Que és que enguany un dels mals que té aquest equip és que escolleix els partits, no? Però, home, jo crec que el d'avui no és un d'aquests partits que poden escollir o que es poden permetre el luxe d'escollir. L'avantatge és bastant substancial. Jo diria que estan expectants, que hi ha tensió competitiva, però que no hi ha gaire por, no? I sí que, a més, tenen el fet de que recuperen Rüdiger. En fi, també tens en contra el fet de que les eliminatòries bastant decidides a l'anada d'anteriors temporades, doncs a vegades els hi han fet patir aquí al Bernabéu, al partit de tornada. Però, en definitiva, jo crec que les opcions de passar són bastant clares, no? I les tenen bastant assolides, entenc jo. Tot pot passar, hi haurà moments, el partit li donarà opcions al City, i això també es contempla, però jo crec que aquí, tal com està l'eliminatòria, no veig gaire tensió, no veig gaire por, gaire incertesa. No,
no ens anima gaire la Maria Josep de cara a aquesta nit. Maria Josep Hostalric, gràcies, una abraçada.
Una abraçada molt forta.
Sobre aquesta qüestió, vaja, xup-xup de les últimes hores, de fet, des del partit de dissabte...
Vols estar poc animat? Un segon?
Poc?
Sí.
Bé, poc, tenim... ja veurem, no?
Bé, no sé, home, a priori. Tenim 11 del City.
Què ha passat?
A veure, digues.
Haaland suplent.
Wow. T'haig de dir que...
Guardiola ho he tras. Per tant, el benefici del 12 ha guanyat aquest tio.
Fals nou.
Sí, però així a priori...
Com a estratègia, és aquella estratègia de Cruyff de si Haaland cada vegada que juga contra Rüdiger no pot amb ell, doncs avui no juga.
A veure, el City...
Va acabar tocat el perill contra el Newcastle, això és cert.
Sí, he estat a punt de fer un Bellingham que no em puc permetre a l'antena de la Ràdio Nacional i Pública del país, i ho deixaré fent un si em punxen, no em treuen sang, estic a punt de desmaiar-me, Pep.
Literal.
Pep, ens ho hauràs d'explicar molt bé i esperem que des de l'alegria a partir de les 11 de la nit.
A priori sembla l'única cosa que va funcionar al partit de Nadal és la que ens patem en principi. No, però, insisteixo, Guardiola té el benefici del dubte.
Mira, m'hauria sorprès menys que diguessis, en atenció a com estan en els últims partits, Guardiola surt avui sense porter que surt sense Haaland.
No, home, no deu estar fi, home, no hi ha cap més explicació.
Sí, sí, sembla obvi que deu tenir algun problema físic. A veure, Ederson a la...
Ara que ho dius, Haaland va tenir una revinclada de genoll en el partit del...
Sí, ho va dir l'Uri.
Estava encara...
Estava en xoc. No, quan us dic que m'estic a punt de desmaiar, ho dic seriosament.
Bé, ara vés a per què. Qui més queda a la banqueta?
A veure, Guardiola surt amb Ederson sota pals, Kuzanov, Rubén Díaz, John Stones i Josko Guardiol, amb Nico de migcentre, amb Bernardo Silva i Gundogan, Savinho a un costat, Phil Foden i Marmoush a dalt.
Per tant, De Bruyne també a la banqueta.
A mesura que avança la línia... Sí, clar, però la gràcia era De Bruyne per un jove, no De Bruyne per Gundogan.
No, De Bruyne per Nico, si vols.
No, Nico per Kovacic?
Sí.
Ho estava intentant...
Exacte, vull dir, anem a la situació.
Jo crec que l'11 era aquest i Haaland per Gundogan.
Sí, no sé, estic...
Fa pinta, sí, sí.
Estàs molt impactat.
Estic impactadíssim, m'hauré de recuperar. Tinc una hora i 10 minuts per tornar a recuperar el sender i la capacitat auditiva també. No, és que ara us anava a preguntar, si he tornat a baixar el percentatge, però no
faré. Home, era millor que jugués Haaland, què vols que et digui?
Clar.
Sí, però demanàvem una mica de jugadors a Savianova, no tan experimentats.
No, hi ha cap més explicació que Haaland no està bé,
sí,
i punto.
Sí, d'acord, amb el cas de Haaland, sí, però...
I els tres de dalt venen de fer una exhibició contra el Newcastle 4-0,
sí, que sí.
Però confiança en
Haaland.
Què?
Que Haaland també hi era.
També hi era, sí, sí.
Uf, pues si no està bé, no està bé.
Sí, no, clar.
Ja sortirà la segona part quan la cosa estigui encara...
Igual no està del tot bé, i com deia l'Oriol, igual el Pep pensa en un partit llarguíssim, i bueno, pues val més igual els últims 35 minuts o la pròrroga, que no a cremar-lo ara, a barallar-se amb Rüdiger a cada pilota.
És veritat que al primer moment he pensat que era una decisió tècnica i pensant en el condicionant físic, doncs segur que és obligat, però igualment és una mala notícia, em sembla a mi, no poder comptar amb Haaland. Va, ens n'anem... Tornem al tema arbitral, perquè tinc en línia a tomb del que està passant Munuera Montero des que va decidir expulsar Bellingham, per exemple, dissabte al Sadar. Tenim en línia, o tinc en línia, un home, un àrbitre català que ho va ser molts anys a primera divisió i que també va patir les inclemències d'haver pres una decisió no errònia, sinó simplement desfavorable al Real Madrid. Xavier Estrada Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé? Tot en ordre?
Tot en ordre. Sí. Bueno, dintre del desordre.
Això anava a dir, no sé si ho dius per tu mateix o per com està la qüestió arbitral, però Déu-n'hi-do l'escalada de tensió que rodeja ara mateix l'estament arbitral, i segurament no per culpa seva.
Sí, no ho deia per mi. Intento ser una persona bastant endreçada, però sí que és cert que vivim unes últimes jornades... Bueno, jo seria més extens, eh? Vivim unes últimes temporades que la veritat és que tenim bastanta polèmica i sembla que no té fre, no? No hi ha ningú, doncs, que aturi tot el que s'està generant des de diferents fronts, no només des dels clubs.
És cert que des dels clubs sempre hi ha queixes quan un àrbitre s'equivoca en contra d'un club concret, però probablement mai ningú no havia arribat tan lluny com ha arribat al Madrid, amb els seus vídeos ja fa temporades de Real Madrid Televisió, i amb aquesta última carta on directament acusava l'estament arbitral de xiular en contra seva a propòsit. Clar, amb aquesta pressió es pot xiular un partit contra el Madrid?
Bé, anem per parts. Jo crec que cal seny per part de tothom. És a dir, és cert, doncs, que malauradament els àrbitres sempre reben, doncs, les crítiques, i sol ser, doncs, pels errors que es poden cometre a l'hora de prendre decisions al terreny de joc, i de fet no es valora, no es promou quan l'arbitratge és correcte i ho fa bé. A partir d'aquí, jo crec que hi ha límits que no es poden traspassar en el moment, doncs, que ja ens posem amb les vides personals dels àrbitres professionals o dels àrbitres de base, és igual, però ja amb la vida personal, doncs, de cadascú, quan s'intenta, doncs, instrumentalitzar tota la feina de l'àrbitre a través d'aquesta sèrie de comunicats que l'únic que fan doncs, és generar violència i odi, que després s'acaba traspassant als terrenys de joc, però també doncs, a fora del que són els estadis en diferents categories, jo crec que cal que en tots plegats ens repensem quins són els valors que haurien de representar l'esport des de totes les vessants. Amb això no exculpo el Comitè Tècnic d'Àrbitres, que jo crec que també té molta culpa del que està passant juntament amb la federació, però sí que és cert que per part dels clubs, per part dels directius, per part dels mitjans de comunicació també, i sobretot també cal fer autocrítica per part del Comitè Tècnic d'Àrbitres, perquè d'alguna manera està incentivant aquest foc amb les decisions que està prenent, doncs que, ostres, polsem l'aturador, reflexionem tots plegats i intentem reconduir la situació, que no serà gens fàcil, ja ho adelanto.
Et preguntava la Sònia, Xavier, per com de difícil ha de ser sortir àrbitre en l'atenció actual. No sé si el que està vivint Monuera Montero arran del seu arbitratge al Sadar d'alguna manera et recorda la teva pròpia experiència, en què d'alguna manera et van passar per l'adreçador després d'expulsar Cristiano Ronaldo.
Correcte. De fet, l'experiència que viu ara José Luis Monuera Montero l'he viscut jo en primera persona el 2009 en l'expulsió de Cristiano Ronaldo. L'han viscut altres companys com Hernández Maeso l'any passat quan va xiular el Real Madrid-Almeria, que de fet fa més d'un any que no ha tornat a ser designat per xiular el Real Madrid, però podríem focalitzar en molts altres companys doncs, que han tingut de patir aquest tipus de situacions, o també fins i tot del passat, no? A Aiza Gámez li va costar, per exemple, el descens de categoria. Però no només voldria focalitzar en el futbol professional, però tenir en compte que això és una piràmide, el futbol professional hi ha 20 privilegiats, que són 20 àrbitres de futbol que estan a primera línia, però al futbol base en tenim molts més. I per tant, això acaba repercutint, ens agradi més o ens agradi menys, sobre aquestes categories que no són televisades, que no tenen els recursos que tenia el professional i que, malauradament, ja comporta aquests comportaments que us comentava abans, no? I aquestes actuacions que després ens lamentem plegats. Ara bé,
digues. No, anava a preguntar-te, en el teu cas particular, ara recordaves aquella expulsió de Cristiano Ronaldo, va ser el 2009, i quan vas tornar a xular al Madrid?
Doncs mira, jo pensava que vaig tardar una temporada, hi ha un mitjà de comunicació que em van recordar que van ser dues. Llavors, clar, evidentment hi ha una pressió afegida. També és cert que un àrbitre, quan arriba amb aquests nivells, té els mecanismes, o si més no, ha de buscar els recursos per poder gestionar-ho. Però també és veritat que quan no tens la confiança del propi comitè per tornar-te a designar aquest club, també es veu la pressió a la qual està sotmesa la pròpia federació i el propi comitè.
I no deixa de ser un missatge per la resta d'àrbitres.
No, totalment. O sigui, al final això condiciona el comportament humà, condiciona el comportament de l'arbitratge en un terreny de joc. I, lògicament, és un tema molt emocional, és un tema d'amenaça, és un tema de por. Llavors, les persones, quan ens sentim atemorides per les conseqüències que pot tindre la teva decisió al terreny de joc, doncs fa que quan prenguis una decisió potser t'inhibeixis de prendre-la si no estàs 100% segur. Mm. O perquè saps quines són les conseqüències, no, que et poden comportar. Com, per exemple, portar-te a la nevera, com fan amb alguns àrbitres, no amb tots, com fan amb alguns àrbitres, no amb tots, o altres conseqüències com perdre la categoria, per exemple.
Per intentar posar-nos en la vostra pell, tu recordes el teu estat d'ànim quan vas poder tornar a xiular al Madrid? Ho dic perquè ara comentaves, clar, és que quan saps que els teus propis caps no confien en tu un partit d'aquestes característiques, el dia que hi tornes tampoc ha de ser senzill.
Sí, mira, us ficaré un exemple que segur que l'entendreu. Tothom recorda que l'ha viscut l'11S, sí? Uh-huh. L'atemptat a Nova York, crec que sí, i tothom podria dir que és el que estava fent en aquell moment, no?
Sí.
Doncs en el meu cas, sé perfectament el que va passar quan expulso Cristiano Ronaldo, les conseqüències, és a dir, el postpartit, i també recordo perfectament quan torno doncs, a xiular al Real Madrid. Són fets que emocionalment et queden marcats, és lògic. Per què? Perquè el primer el vius com un tsunami, val? O sigui, són moltíssims els mitjans de comunicació que t'acaben trucant, t'has d'intentar excloure una miqueteta de tot el que està passant mediàticament, no? Perquè, bueno, perquè està en boca de tothom, dels veïns, dels amics, dels familiars, de la ràdio, de la televisió, del teu propi comitè, i després saps quan tornes, que evidentment tenen recordes perfectament del que va succeir en aquell partit, amb la qual cosa la pressió és afegida, perquè saps que qualsevol situació, qualsevol jugada que hi hagi, serà analitzada al detall, i això et fica una pressió, com has esmentat abans, totalment de més.
Després del que ha passat amb Bellingham, tu creus que algun jugador o algun altre jugador del Madrid serà expulsat aquesta temporada per protestar?
Bona pregunta. Bé, ja veurem. Ja veurem quina serà la resposta dels àrbitres. Malauradament, veiem tampoc que no hi ha un criteri igual per part del comitè a l'hora de tractar els àrbitres o les decisions que prenen els partits. I és un exemple, molt clar. Alejandro Muñiz, l'àrbitre de l'Espanyol Real Madrid, que ja sabeu que va estar posat públicament a la nevera per l'actual president, Medina Cantalejo, sí, però en canvi, per la mateixa